Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Més de 200 persones s'han concentrat aquest diumenge a Lloret en contra de la tala d'arbres per la construcció de l'autopista C32. Convocats per les plataformes ecologistes, els veïns reclamen al govern català que s'aturi de manera immediata la tala d'arbres que va començar fa uns dies amb motiu de l'arribada de l'autopista C32 a Lloret de Mar. La plataforma Aturem la C32 va fer abans una passejada per les zones afectades, com la depuradora, per mostrar els danys efectuats sobre el terreny i demana als veïns que vagin amb ells cada dia al bosc per aturar la tala d'arbres. D'aquí uns minuts escoltarem uns quants manifestants, així com els representants de SOS Costa Brava i de la plataforma Aturem la C32. Avui és dilluns 10 de juny i, a banda de fer-nos ressò d'aquesta protesta que es va fer ahir diumenge, també tractarem altres temes que ens avança ara mateix l'Eduard. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Maria. Bon dia a tothom. Doncs avui explicarem què és Fitel, una empresa lloretenca que ofereix els mateixos serveis que una companyia de telefonia com Movistar o Vodafone. La diferència és que és de Lloret i que ha cablejat el centre i uns quants barris amb la seva pròpia xarxa de fibra òptica. Sabrem quins serveis ofereix parlant amb en Roni Mordó, un dels consultors de Fitel. I després donarem pas a l'Albert Robert, com a regidor en funcions de mobilitat, explicarà que Lloret de Mar ha iniciat el procés de redacció del nou pla de mobilitat sostenible i que dimecres hi ha una sessió de participació ciutadana. I a la segona part farem una entrevista en profunditat a Oriol Perarnau per valorar en primera persona que dirigirà el primer equip del Club Hoquei Lloret la propera temporada a l'Hoquei Lliga. I després hi haurà temps per la poesia. Xerrarem amb l'artista Neus Dalmau, responsable del cicle Lloret Radical Poesia. Es tanca aquest dijous amb un recital de Vicenç Altaió i la presentació del seu llibre Miró i els poetes catalans.
Doncs tot això és el que ens ha de conduir fins a les 9 del matí, a banda de, com sempre, la previsió del temps i el repàs dels diaris i de l'actualitat general. Avui, el Bon Dia, Bona Hora, el fem possible a la producció Rosa Giral i Moisès Garcia, i aquí en directe, qui us acompanyarà fins les 9 del matí, som Eduard Lanzas i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Tres minuts i cada dia, a aquesta hora més o menys, saludem en Miquel Bernis, que és qui ens explica com es presenta la jornada i la setmana en general des del punt de vista meteorològic. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest dilluns serà una jornada predominada bàsicament pel sol, tot i que la tarda començarà a augmentar la inestabilitat. Esperem algunes tempestes, alguns ruixats puntuals cap al Pirineu Oriental, sobretot. No els descartem també, però en altres comarques interiors de Girona, fins i tot en algun sector interior de la selva s'hi pot escapar algun ruixat aquesta tarda, però difícilment arribaran a la costa. Sí que esperem, però, que a la tarda hi hagi augment dels núvols i un cel més enterbolit. La temperatura, ambient d'estiu, però sense una calor especialment insuportable. Màximes de 23, 24, 25 graus a la costa. De cara a dimarts, canvi de temps. Atents perquè aquesta jornada de dimarts serà de núvols, de pluges, sobretot a la tarda. Seran pluges que poden arribar a partir del migdia, especialment a la selva marítima i de forma una mica continuada. I sobretot, una jornada gens estiuenca. Baixada contundent de la temperatura, màximes que es quedaran en 17-18 graus aquest migdia de dimarts. I també la nit de dimarts a dimecres serà quan notarem més la fresca de nit. Per tant, atents a aquest canvi de temps perquè ens portarà temperatures del maig, si no gairebé de finals d'abril, aquestes pròximes jornades. A mesura que avança el cap de la setmana, a poc el termòmetre s'anirà recuperant i de cara al cap de setmana esperem que ja l'ambient torni a ser més càlid.
Doncs moltes gràcies, Miquel. A l'espera d'aquest canvi de temps, avui comencem jornada amb 19 graus i la humitat al 72%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Avui és dilluns 10 de juny i repassem el que diuen les portades. En el cas del diari El Punt, el més destacat és que la taxa turística aconsegueix 10 milions mal repartits. Les associacions del sector demanen que el territori es beneficiï de la taxa. La Costa Brava genera el 95% de l'ingrés i Lloret és el segon municipi que més recapta. A la imatge, precisament, s'hi veuen turistes fa uns dies a la platja d'aquí de Lloret. Es veu la zona de la platja principal de Lloret. També Lloret apareix en aquesta portada per la protesta contra la prolongació de la C-32 que es va fer ahir, que és el nostre tema d'obertura. Més notícies. L'Eurocambra es treu de sobre el cas Puigdemont. Ho diu el Punt Avui, que també destaca l'aniversari amb comptes pendents a la T1. 10 anys després de l'estrena, la terminal nova del Prat ja és petita i encara espera connexió ferroviària. Pel que fa al diari de Girona, el titular principal és que els càmpings gironins han invertit 45 milions d'euros en especialització turística. La despesa per la nova temporada ha servit, segons el sector, per millorar les instal·lacions i els serveis i per adoptar mesures que n'afavoreixin la sostenibilitat. També la protesta contra la prolongació de la C-32 fins a Lloret, que es va fer ahir aquí al municipi, és notícia molt destacada al diari de Girona, amb una imatge ben grossa en un moment de la visita que van fer els protestants a la zona on s'han començat a talar arbres amb motiu d'aquestes obres. Més notícies. La temperatura de l'aigua del mar a l'Estartit va ser el 2018 la més alta dels últims 45 anys. El 6 d'agost s'hi van registrar 26 graus, una màxima històrica. També s'hi va detectar la més elevada en un mes de desembre. També és notícia per aquest diari que els caçadors gironins maten un 30% menys de senglars que fa 3 anys. El govern va demanar diners a la Xina dient que Catalunya va ser ocupada el 1714. L'oferta de feina als professionals de la venda creix un 40%. També és notícia que un ramader denuncia que li van arrencar un filat per fer una cursa al Ripollès. I a tall d'anècdota, dir-vos que si compreu avui el diari de Girona i diu que és diumenge, però és un petit error del diari perquè diu que és 10 de juny, per tant, és el d'avui, que no us confongueu, vaja.
Titulars diversos als diaris d'avui dilluns. Per exemple, El País recull a la primera pàgina Invencible Nadal. 12 triomfs en 12 finals de Roland Garros. El periòdico diu les inversions hoteleres s'allunyen de Barcelona. La Razón, el mite ja en té 12 en clara referència o al·lusió a Rafael Nadal. Diari Ara, Sánchez pressiona Podem i Ciutadans en una repetició electoral. ABC, Nadal etern a París. El Mundo, Interior va esborrar amb fons reservats les empremtes del robament a Luis Bárcenas. I finalment, La Vanguardia, el Tribunal Superior s'inclina per mantenir la presó fins a la sentència de l'1 d'octubre.
Doncs aquests són els titulars que destaca la premsa en general. Veiem aquest protagonisme de Rafa Nadal, que altre cop ha estat un gran esportista i ho ha demostrat altra vegada. I volem destacar també altres titulars en format breu. Per exemple, en plana política, Esquerra Republicana podria governar Lleida després de 40 anys de govern socialista.
El republicà Miquel Pueyo sembla que ha aconseguit el suport de Comú de Lleida per ser alcalde, també amb la suma de Junts per Lleida.
A la Comunitat de Madrid, reunió sorpresa i in extremis entre Ciutadans i Vox quan només queda un dia perquè acabi el termini.
Aquesta reunió podria ser el primer pas cap al pacte entre el Partit Popular, Ciutadans i Vox.
La reunió es va fer ahir i avui s'ha de saber com acaba la cosa. I al País Valencià, també en plan electoral, la Junta Electoral Central obliga a repetir les eleccions a la Granja de la Costera, una població a prop de Xàtiva.
La Junta considera una irregularitat greu que un candidat fos membre de la mesa electoral d'aquest municipi.
Doncs déu-n'hi-do que passés això i veurem com es repeteixen aquestes eleccions, si canvien els resultats. En successos, trista notícia, ha mort un nen de 3 anys atropellat per la seva mare a Montblanc.
Fons municipals han explicat que la mare del menor estava fent maniobres en un pàrquing per engegar el vehicle que s'havia avariat quan hauria atropellat l'infant.
Detingut un conductor sense permís ni assegurança per saltar-se un control a Salt.
La policia local de Salt ha detingut un home de 32 anys i veí de Girona que es va saltar un control d'alcoholèmia situat al centre del municipi. L'home va intentar fugir, però després d'una persecució el van acabar detenint.
També és notícia que s'ha detingut el fill de 21 anys de l'home mort en l'incendi d'un pis a Vilanova i la Geltrú.
S'espera el resultat de l'autòpsia per determinar si l'home va morir a causa del foc o ja estava mort quan es va cremar l'habitatge.
Condemna pionera a Sant Vicenç dels Horts per maltractament a un animal salvatge.
6 mesos de presó per tenir una guineu lligada pel morro sense menjar ni aigua.
També sobre els drets dels animals, presó per un home que va apedregar un gos fins a matar-lo davant del seu fill.
Els fets van passar a Mèrida, a Extremadura, i és que l'home va apedregar un altre gos que no va morir perquè la policia va arribar a temps de salvar-lo.
Anem ara a l'altra banda del món. Manifestació històrica a Hong Kong per la llei d'extradició de la Xina.
Creuen en que el projecte de llei dona mans lliures a Pequín per actuar contra la dissidència i recular en l'autonomia del territori.
I en esports, a banda de Rafa Nadal, també és protagonista Hamilton, que ha guanyat la cursa del Gran Premi del Canadà per una polèmica sanció a Vettel.
El pilot alemany liderava la cursa quan està penalitzat amb 5 segons per una maniobra perillosa quan el britànic l'anava a avançar.
I fins aquí el repàs dels titulars quan són exactament les 8:10.
Des de 1953, a la platja de Fanals hi ha un racó al recés del vent, on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta mediterrània i un excel·lent menú de migdia. Us esperem amb la família i els amics. Faci l'aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals. Telèfon 972 36 93 42.
Jo sóc del RAC i quan tinc un dubte legal també els truco, perquè tenen advocats les 24 hores per resoldre'm qualsevol dubte. I tu, festa del RAC.
Jo sóc del RAC i quan haig de muntar una prestatgeria a casa també els truco, perquè m'envien un operari que m'ajuda amb el bricolatge. I tu, festa del RAC.
RAC, hi som per ajudar.
Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
Amb la parella, amb els amics, amb la família, per gaudir de l'autèntica cuina italiana i mediterrània,
vine al restaurant Giorgio.
Pasta fresca, pizzas, carns a la brasa i un menú diari de caps de setmana. A més, una gran selecció de vins i caves per gaudir en un lloc tranquil i privilegiat. Restaurant Giorgio, a la urbanització del Condado del Jaruco de Lloret.
Arriba el bon temps i volem gaudir-lo i sentir-nos bé. A la Clínica Fanals contem amb els tractaments més efectius per a la remodelació corporal, tractant tant els cúmuls de greix no desitjats com la flacidesa o la cel·lulitis. Els tractaments mèdics làser o amb aparatologia específica ens fan un centre de referència en tractaments corporals per la seva efectivitat. Personalitzarem el que més s'adecui a les teves necessitats i t'assessorarem amb un pla nutricional i de salut. Truca'ns al 972 36 43 28 i concerta una cita informativa gratuïta per a la teva valoració. Clínica Fanals. Ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Blanes 162 de Lloret de Mar. Clínica Fanals. 15 anys de la millor medicina estètica i regenerativa.
Restaurant Cal Sogre. Més de 25 anys al teu costat. Carns a la brasa, arrossos, pizzas, cuina casolana i cuina d'autor. Menú diari de cap de setmana i també menús per a grups. Cuina oberta d'11 del matí a 11 de la nit. Restaurant Cal Sogre. Ens trobaràs al carrer de Ponent, número 11 de Lloret de Mar. Aparcament gratuït i obert tot l'any. Fes la teva reserva al 972 371 704.
Vols tenir internet o fibra allà on no arriben les altres companyies? L'operadora lloretenca de telecomunicacions Fitel Network és la teva solució. Ets particular o empresa? Necessites una atenció realment personalitzada i una solució ràpida i eficaç? Tria Fitel Network. Consulta les nostres ofertes i serveis de fibra, fixa, mòbil i televisió a www.fitelnetwork.com o al 972 98 96 90. Molt aviat, cobertura de fibra a totes les urbanitzacions de Lloret. Fitel Network. El teu operador local d'internet.
Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sacaleta. Telèfon 972 36 51 79.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Doncs Doncs ara és un quart de nou del matí i obrim la primera part del Bon Dia, Bona Hora, fent-nos ressò de la protesta que hi va haver ahir diumenge. Més de 200 persones es van concentrar a la plaça de la Vila convocats per les plataformes ecologistes.
Reclamen al govern català que s'aturi de forma immediata la tala d'arbres que ha començat dies enrere a motiu de l'arribada de l'autopista C32 a Lloret de Mar. Escoltem uns quants assistents.
He vingut per protestar que estic en contra de la construcció de la C32 i la destrucció de com, tot un bosc.
És el nostre futur i volem protegir-lo, volem tenir un futur maco, volem viure.
Este tipo de carreteras lo único que hacen es destrozarlo todo y no mejorar nada.
I esperem que amb la força de tots nosaltres puguem finalment aturar-ho.
Escolteu. És un disbarat. Escoltem ara l'advocat de la plataforma SOS Costa Brava, Eduard Ribot.
Creiem que és un tema de país i el govern ha de reaccionar. Per això hi ha el moviment de SOS Costa Brava. I estem convençuts que, igual que ha arribat la moratòria urbanística, ha d'arribar l'aturada d'aquestes obres.
La portaveu de la plataforma SOS Costa Brava, Marta Ballosera, critica la hipocresia de la Generalitat.
Si aquesta emergència climàtica no va associada a un canvi de política real, sobretot pel que fa a mobilitat, i no són capaços de tirar aquesta carretera, no estan fent emergència climàtica, sinó que estan fent un gran exercici d'hipocresia climàtica i és una vergonya que s'ho prenguin d'aquesta manera.
La plataforma Aturem la C32 ha fet abans una passejada per les zones afectades, com la depuradora, per mostrar els danys efectuats sobre el terreny. Joan Mora és un dels portaveus de l'entitat.
Denuncia doncs, que la Generalitat ha iniciat unes obres que, per lògica, haurien d'haver esperat a la resolució judicial, no? Perquè després ens exposem doncs, haver de reposar els danys que s'estan fent, que nosaltres ja els qualifiquem com a irreparables.
La plataforma ha demanat als veïns que vagin amb ells cada dia al bosc a aturar la tala d'arbres.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Seguim avançant. Són ara les 8 i 17 i parlem de Fitel, que és una empresa lloretenca que ofereix fibra òptica i altres serveis propis d'una companyia de telefonia, com internet, televisió, telèfon fix i mòbil.
Fitel, creada 6 anys enrere, ha instal·lat a la seva pròpia xarxa de fibra òptica al centre de Lloret, el Rieral, Molí, Mar Romeu i les Alegries, i ha instal·lat més de 14 quilòmetres de cable.
Ara mateix s'està expandint en altres barris i urbanitzacions com Fanals, Pescadors, Pinares, Costa d'en Gallina, Jaruco, Rocagrossa, Lloret Verd, Canyelles i Mongoda.
Com a operadora de telecomunicacions local, Fitel ofereix el seu servei tant a particulars com a empreses, des d'hotels a botigues. Disposa d'uns 3.000 clients. Els preus de fibra òptica parteixen, sí, de 25 euros per als particulars. Més informació al web fitelnetwork.com.
I més informació també a l'entrevista que han registrat la Rosa, l'escoltem.
Per saber exactament què ofereix Fitel a Lloret de Mar, parlem amb Roni Mordo, consultor extern de màrqueting de l'empresa. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què ofereix Fitel a veïns i empreses de Lloret i a quin preu?
Bueno, Fitel Network ofereix a tots els clients particulars de Lloret una connexió d'internet segura, estable i fiable. I sobretot el preu més competitiu del mercat, com són els 24,90 al mes per connexió de fibra. Després, si anem més cap a el que seria la part dels particulars, tenim els serveis de connexió de wifi, fixa, mòbil i molt aviat el servei de televisió, a més de 190 canals. I tot això un preu, sempre amb un preu molt competitiu i adaptat a la realitat del mercat de les telecomunicacions a nivell local i adaptat a l'economia dels veïns de Lloret, clar. Després, per empresa, el producte estrella és la fibra empresa, que està més enfocat a potenciar la connectivitat de les empreses de Lloret, així com el cloud computing per emmagatzemar dades al núvol o, per exemple, la centraleta virtual per gestionar millor les comunicacions de les empreses amb els seus clients. A part d'això, també oferim altres serveis com el social wifi per a comerços i hostaleria, que és una eina indispensable avui dia perquè a les empreses i els comerços puguin fidelitzar els seus clients que es connecten a la seva xarxa wifi.
Roni, de què li serveix a una empresa tenir fibra òptica? En el cas d'un hotel, per exemple.
Doncs la fibra òptica, al final, és un sinònim de velocitat i de seguretat de connexió. En el cas d'un hotel, per exemple, podríem resumir-ho en dos punts. Una seria la millora de la connectivitat interna de l'hotel, ja que són espais de treball on s'utilitzen moltes connexions a internet i la fibra dona molta estabilitat i rapidesa de connexió. Per una altra banda, la fibra a un hotel és un recurs perfecte per donar als seus clients una connexió a internet d'alta velocitat que sigui ràpida i estable, i així els hi poden oferir una experiència òptima a internet als seus clients. I com bé sabeu, avui dia la connectivitat a internet en els hotels o pisos turístics són una demanda indispensable.
Posa'ns exemples d'hotels que siguin ja clients vostres d'aquí, de Lloret.
Bueno, a Lloret estem molt contents amb tenir molts hotels i clients particulars i, per exemple, hotels que confinen nosaltres. Tenim el cas del Regat Park Hotel, l'Hotel Santa Marta, el Fanals Garden, l'Hotel Acapulco, el Rosamar, entre d'altres.
Explica'ns quines zones de Lloret hi teniu la vostra pròpia xarxa de fibra òptica.
Amb la nostra xarxa pròpia de fibra i amb una cobertura del 100%, arribem ara mateix a tot el centre de Lloret, el Rieral, el Molí, Mar Romeu, Mas Baell, el barri dels Pescadors, i ara recentment hem acabat el polígon de les Alegries per millorar i solucionar el tema de la connectivitat de moltes empreses lloretenques.
I quines zones us esteu expandint?
Els plans d'expansió de fibra òptica de Fitel estan enfocats a estar a prop de les urbanitzacions i dels seus veïns. És la prioritat ara mateix. I poder arribar a donar servei a Fanals, a Pinares, a la Costa Engallina, Condal Jaruco, Rocagrossa, Lloret Ver, Mongoda i Canyelles. En molts d'aquests barris ja podem donar connexió, en aquest cas wifi. En general, la cobertura de wifi de Lloret és completa.
I, Roni, tot això vol dir que vosaltres, és a dir, Fitel, ha posat la seva xarxa de fibra òptica als carrers de Lloret, que ho heu cablejat.
Exacte. Tenim més de 14 quilòmetres cablejats per tot Lloret. I ara mateix seguim creixent amb la nostra xarxa local a diferents distribucions del poble.
I com arribeu a les urbanitzacions? A través de la carretera? Hi ha un acord aquí amb Vodafone?
Bueno, nosaltres com a operadora tenim un acord tancat amb Telefònica, no amb Vodafone, per poder arribar a quasi totes les urbanitzacions. I després anem tancant acords puntuals en comunitats de veïns i propietaris per poder arribar a donar servei a tots els racons possibles de les urbanitzacions. Però en general, traient Pinares i la Costa Engallina, tota la resta és una red física de Fitel Network.
I la gent que doncs escolti aquesta entrevista i pugui estar interessada en contactar amb vosaltres, què ha de fer?
Doncs mira, recentment hem publicat la nostra nova web com a un procés de redisseny de la marca. I tenim una web molt més dinàmica i accessible, ja sigui a través d'ordinador, telèfon i tablet. Volem estar a prop de la gent. I per estar més a prop dels nostres clients i amb aquesta web, ens poden contactar amb el seu formulari de contacte o trucant al 972 98 96 90 o al 608 82 80 02. I els donarem resposta sí o sí en menys de 48 hores.
Roni, quina és la web de l'empresa?
fitelnetwork.com.
Doncs tota la gent interessada pot consultar la web de Fitel. Roni Mordo, moltíssimes gràcies per l'entrevista i molt bon dia.
Gràcies a tu per atendre'm.
Minuts i arribarem a 9:15. Lloret de Mar ha iniciat el procés de redacció del nou pla de mobilitat sostenible. És una eina que ha de permetre configurar les estratègies en matèria de mobilitat i planificar un conjunt d'actuacions per assolir els objectius desitjats.
Recordem que Lloret ha comptat amb un pla d'aquestes característiques des del 2014. És un document que té 6 anys de vigència i, per tant, finalitza aquest 2019. És per aquest motiu que l'Ajuntament ha iniciat la redacció d'un de nou que ha de funcionar entre els anys 2020 i 2025.
En el procés de definició del nou pla, la participació ciutadana hi té un paper clau. És per aquest motiu que aquest dimecres, a les 7 de la tarda, a la sala polivalent de la biblioteca, es farà la primera sessió participativa del nou pla de mobilitat sostenible de Lloret.
L'objectiu d'aquest acte és presentar els resultats de la diagnosi tècnica inicial i conèixer quina valoració es va fan els veïns de Lloret que serviran per finalitzar el procés de redacció. Per últim, es farà una nova sessió de participació per debatre els objectius del nou pla i les propostes concretes per assolir-los.
Doncs en aquest cas donem pas a Moisès.
Parlem amb el regidor de mobilitat en funcions, Albert Robert. Albert, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
S'ha iniciat la redacció del nou pla de mobilitat urbana sostenible. En què consisteix?
Doncs sí, mira, de fet ja fa uns mesos que ho tenim iniciat. Estem en el procés ara ja d'entrevistes i de consultes, sobretot amb tota la ciutadania. El pla de mobilitat urbana doncs és diguéssim una bíblia, un llibre que ens ha de guiar cap a on per poder anar o per poder-nos guiar per saber cap a on volem anar en temes de mobilitat. ja sigui des del carril bici fins a saber quines són les carreteres més utilitzades i les menys utilitzades i els canvis que podem produir per millorar sobretot el tema de sostenibilitat, no? I de, doncs perquè el poble funcioni millor en termes de mobilitat.
Això en un municipi turístic com Lloret de Mar, amb tant de moviment, suposo que és un punt clau, no?
Sí, de fet, em sembla que, si no vaig errat, des del 2003 Lloret de Mar ja compta amb un pla de mobilitat i s'ha d'anar actualitzant, i és un, com us dic, és aquesta bíblia, però que si no te la creus, simplement queda en paper moll. Nosaltres el que hem fet durant aquesta legislatura passada és guiar-nos amb el que deia, amb les recomanacions que et fa el pla de mobilitat, doncs per intentar millorar tot el que és la mobilitat de vehicles, de motor i de bicicletes. I això, lògicament, en termes turístics, doncs és molt important, perquè en els mesos d'estiu tots sabem que hi ha unes vies que queden totalment obstruïdes, i això hem d'intentar canviar-ho.
Hi ha una primera fase, Albert, que en la que es tindrà en compte l'opinió dels veïns, no? Es farà participar els veïns de Lloret.
Sí, de fet, ja hem fet una fase prèvia amb entrevistes amb diferents empresaris del sector i diferents persones que viuen a Lloret de Mar. Ara toca fer entrevistes amb els veïns també, perquè volem conèixer de mà dels veïns, de les persones que viuen el dia a dia de Lloret, doncs què veuen bé i què veuen malament, sobretot què veuen malament, perquè el que hem de fer és corregir doncs totes les coses que no estiguin bé parlant en termes de mobilitat.
De fet, el dia 12 hi haurà una sessió participativa d'aquest nou pla.
Correcte, correcte. Fem una sessió participativa doncs justament per això, no? Doncs per rebre aquests inputs positius però també negatius per poder-los plasmar i per poder redactar propostes de millora de tots aquests inputs negatius que generin en base a aquesta tertúlia, aquesta trobada oberta per tots els veïns.
Aquest pla de mobilitat inclou aquesta paraula, la paraula sostenible, i és que cada vegada és més important, no?, l'aspecte ambiental.
Sí, és molt important. De fet, hauríem de promoure molt més, i amb això ens hi hem ficat en aquests darrers 4 anys. El que passa és que la burocràcia és complicada i és molt, molt difícil, però volem potenciar, i en allò estem, el carril bici. Lloret de Mar és un municipi que el podríem dividir, com aquell qui diu, en tres pètals d'una flor, d'un trèvol, perquè hi ha la zona de Fanals, la zona dels barris Rieral, Can Ribalaiga, el Molí, i llavors la zona més del centre, i això hem de ser capaços de tenir-ho unit tot amb un sol carril bici. Doncs això ho ha de plasmar, i de fet em sembla que el pla de mobilitat urbana ja ho tenia en compte, i això ho hem de millorar i potenciar.
Ara parlaves del carril bici. Una de les últimes actuacions d'aquest mandat en temes de mobilitat també va ser la del canvi, no?, en el transport d'autocars.
Doncs sí, també, exacte. A més, també ho deia el pla de mobilitat, que s'havia d'actualitzar, s'havia de millorar les línies de servei de transport urbà. El transport urbà no deixa de ser un transport col·lectiu que fa que no s'utilitzi tant el vehicle privat i, per tant, es contamini menys. Hem millorat moltíssim les línies urbanes de Lloret, i ara també doncs això ajuda molt també al tema de la sostenibilitat, perquè al final contamines menys, perquè només fas un bon vehicle un recorregut que pot fer servir tothom.
Dues últimes preguntes, Albert, per fer un resum de tot. Com és ara mateix la mobilitat a Lloret de Mar?
Doncs mira, hi ha una dada que a mi em va deixar frapat, i és que la persona que ens està redactant, l'empresa que ens està redactant aquest nou pla de mobilitat, ens va dir que un 20% de les vies de Lloret assumeixen el 80% del trànsit. És a dir, de totes els carrers, carreteres que té Lloret de Mar, un 80% dels vehicles van per només un 20% d'aquestes carreteres. Això vol dir que està tot molt concentrat en 2, 3, 4, 5 vies, i això és una cosa que hauríem d'intentar millorar per poder esponjar tot aquest trànsit, no? I és una de les dades que més em va deixar frapat.
La següent pregunta era què creu Albert Robert que s'hauria de millorar, això que ens comentaves ara.
Mira, jo és que soc molt fanàtic de la bicicleta, i crec molt penso que per moure's d'un punt principi és una ciutat petita o un poble gran, i encara avui és molt fàcil moure's en bicicleta del punt A al punt B. Crec que hem de potenciar aquest carril bici, crec que hem d'ajudar a que la gent vulgui agafar la bicicleta, perquè, clar, ara el problema és que quan tu vols agafar una bicicleta no acaba de ser del tot segur, perquè no tens carril bici continu, i per tant sempre t'has de posar en algun carrer, o bé que hi ha vianants, o bé que hi ha vehicles, i és un problema, i això ho hem de reparar. Llavors, per mi, jo crec que és una de les coses més importants poder establir un carril bici únic i així fomentar l'ús de la bicicleta, que al final Lloret és bastant planer i ha de ser molt fàcil utilitzar-la.
Doncs estarem pendents de com avança aquest, a la redacció d'aquest nou pla de mobilitat urbana sostenible. Albert Robert, regidor de Mobilitat en Funcions, moltes gràcies per atendre'ns.
Molt bé, moltíssimes gràcies a tots vosaltres. Molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Ara mateix són 9:15. Passant uns quants segons de 9:15, ara exactament 8:31, i en Miquel Bernis, que ja està impacient per donar-nos tots els detalls d'una setmana que es presenta amb certa inestabilitat. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest dilluns serà una jornada predominada bàsicament pel sol, tot i que la tarda començarà a augmentar la inestabilitat. Esperem algunes tempestes, alguns ruixats puntuals cap al Pirineu Oriental, sobretot. No els descartem també, però en altres comarques interiors de Girona, fins i tot en algun sector interior de la selva s'hi pot escapar algun ruixat aquesta tarda, però difícilment arribaran a la costa. Sí que esperem, però, que a la tarda hi hagi augment dels núvols i un cel més enterbolit. La temperatura, ambient d'estiu, però sense una calor especialment insuportable. Màximes de 23, 24, 25 graus a la costa. De cara a dimarts, canvi de temps. Atents, perquè aquesta jornada de dimarts serà de núvols, de pluges, sobretot a la tarda. Seran pluges que poden arribar a partir del migdia, especialment a la selva marítima, i de forma una mica continuada. I, sobretot, una jornada gens estiuenca, baixada contundent de la temperatura, màximes que es quedaran en 17-18 graus aquest migdia de dimarts, i també la nit de dimarts a dimecres serà quan notarem més la fresca de nit. Per tant, atents a aquest canvi de temps, perquè ens portarà temperatures del maig, si no gairebé de finals d'abril, aquestes pròximes jornades. A mesura que avança cap de la setmana, a poc el termòmetre s'anirà recuperant, i de cara al cap de setmana esperem que ja l'ambient torni a ser més càlid.
Moltes gràcies, Miquel. Ara mateix 19 graus de temperatura i la humitat al 72%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Avui és dilluns 10 de juny i la premsa mostra els titulars que repassarem a continuació, i com sempre comencem amb els de proximitat. En el cas del Punt, de fet en els dos casos del Punt i del Diari de Girona, Lloret de Mar és notícia destacada. En el cas del Punt, la notícia principal és sobre la taxa turística. Diu que hi ha 10 milions mal repartits. Les associacions del sector demanen que el territori es beneficiï més de la xarxa. La Costa Brava genera el 95% de l'ingrés i Lloret és el segon municipi que més recapta. Hi ha una imatge ben grossa de la platja de Lloret, on els turistes fa dies que hi assisteixen i els més valents fins i tot es banyen. I l'altra notícia que destaca ben gros el Diari de Girona, i que al Punt també hi apareix amb un titular més petit, és per la protesta contra la prolongació de la C-32. Protesta d'aquesta autopista fins a Lloret. Desenes de persones es van manifestar ahir contra les obres de la C-32, ja que consideren que el nou traçat malmetrà l'entorn. I al Diari de Girona hi ha una fotografia ben grossa on s'hi veuen els manifestants en una de les zones afectades per la tala d'arbres, i s'hi veuen tots els troncs apilats. Un espai per on ha de passar aquesta futura via que ha d'unir l'autopista C-32 amb Lloret de Mar. En canvi, al diari El Punt, la fotografia és més petita i és per un dels moments de la manifestació que es va fer posteriorment a la plaça de l'Ajuntament. En El Punt també llegim que l'Eurocambra es treu de sobre el cas Puigdemont i es fa ressò de l'aniversari de la T1 del Prat amb comptes pendents. 10 anys després de l'estrena, la terminal nova del Prat ja és petita i encara espera connexió ferroviària. En el cas del diari de Girona, a banda de la notícia ja comentada, també s'hi destaca que els càmpings gironins han invertit 45 milions d'euros en especialització turística. La despesa per la nova temporada ha servit, segons el sector, per millorar les instal·lacions i els serveis i per adoptar mesures que n'afavoreixin la sostenibilitat. Una altra notícia per aquest diari destacada és que la temperatura de l'aigua del mar a l'Estartit va ser el 2018 la més alta dels últims 45 anys. El 6 d'agost s'hi van registrar 26,3 graus, una màxima històrica. També s'hi va detectar la més elevada en un mes de desembre. D'altra banda, els caçadors gironins maten un 30% menys de senglars que fa 3 anys. Ho atribueixen a la caiguda de la població d'aquesta espècie i reclamen als pagesos que els electrifiquin les tanques i que es valori més la seva tasca. El govern va demanar diners a la Xina dient que Catalunya va ser ocupada el 1714. L'oferta de feina als professionals de la venda creix un 40%. I l'última notícia que destaquem del diari de Girona és que la Costa Brava protagonitza un videojoc d'èxit de Nintendo. Es titula Coral.
Títols diversos als diaris d'avui dilluns. Per exemple, al País llegim Invencible Nadal, 12 triomfs en 12 finals de Roland Garros. El periòdico diu les inversions hoteleres s'allunyen de Barcelona. La Razón, el mite, en referència a Rafael Nadal, ja en té 12. Diari Ara, Sánchez pressiona Podem i Ciutadans amb una repetició electoral. ABC, Nadal etern a París. El Mundo, Interiors va esborrar amb fons reservats les empremtes del robament a Luis Bárcenas. I finalment, La Vanguardia, el Tribunal Superior s'inclina per mantenir la presó fins a la sentència de l'1 d'octubre.
I repassem altres notícies que també considerem d'interès en aquesta jornada i comencem, com sempre, en plana política per explicar que Esquerra Republicana podria governar a Lleida després de 40 anys de govern socialista.
El republicà Miquel Pueyo sembla que ha aconseguit el suport de Comú de Lleida per ser alcalde, també amb la suma de Junts per Lleida.
A la Comunitat de Madrid, reunió sorpresa i in extremis entre Ciutadans i Vox, quan només queda un dia perquè acabi el termini.
Aquesta reunió podria ser el primer pas cap al pacte entre el Partit Popular, Ciutadans i Vox.
Una reunió que es va fer ahir i avui se sabrà finalment què és el que passa a la Comunitat de Madrid. I el que ja se sap que ha de passar al País Valencià és que s'hauran de repetir unes eleccions perquè la Junta Electoral Central obliga a repetir els comicis a la Granja de la Costera, una població a prop de Xàtiva.
La Junta considera una irregularitat greu que un candidat fos membre de la mesa electoral d'aquest municipi.
I ara obrim plana de successos. Ha mort un nen de 3 anys atropellat per la seva mare a Montblanc.
Fons municipals han explicat que la mare del menor estava fent maniobres en un pàrquing per engegar el vehicle, que s'havia avariat quan hauria atropellat l'infant.
Una tristíssima notícia. També en successos, detingut un conductor sense permís ni assegurança per saltar-se un control a Salt.
La policia local de Salt ha detingut un home de 32 anys i veí de Girona que es va saltar un control d'alcoholèmia situat al centre del municipi. L'home va intentar fugir, però després d'una persecució el van acabar detenint.
Detingut el fill de 21 anys de l'home mort en l'incendi d'un pis a Vilanova i la Geltrú.
S'espera el resultat de l'autòpsia per determinar si l'home va morir a causa del foc o ja estava mort quan es va cremar l'habitatge.
Recordem que els fets ens van produir dissabte. I condemna pionera a Sant Vicenç dels Horts per maltractament a un animal salvatge.
6 mesos de presó per tenir una guineu lligada pel morro sense menjar ni aigua.
També sobre drets dels animals, presó per un home que va apedregar un gos fins a matar-lo davant del seu fill.
Els fets van passar a Mèrida, Extremadura, i és que l'home va apedregar un altre gos que no va morir perquè la policia va arribar a temps de salvar-lo.
Manifestació històrica a Hong Kong per la llei d'extradició a la Xina.
Creuen que el projecte de llei dona mans lliures a Pequín per actuar contra la dissidència i així recular en l'autonomia del territori.
I en plana esportiva hem vist que Rafa Nadal és el claríssim protagonista del dia, però també ho és Hamilton, que ha guanyat la cursa del Gran Premi del Canadà, però amb una polèmica sanció a Vettel.
El pilot alemany liderava la cursa quan està penalitzat amb 5 segons per una maniobra perillosa quan el britànic l'anava a avançar.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs en parlen per diversos temes. Per exemple, ho veiem a la portada tant del diari de Girona com del Punt. Protesta a Lloret per denunciar els danys de les obres de la C32. També hem obert el Bon Dia Bon Hora amb aquest tema. Els ecologistes estan convençuts que podran parar el projecte als tribunals i demanen al govern que reaccioni. Consideren que el nou traçat de l'autopista malmetrà gran part del paratge natural i diuen que és una obra innecessària. Insisteixen aquestes entitats en que per millorar la mobilitat cal desdoblar la carretera que va de Lloret a Blanes, la G682, i que és del tot innecessària l'arribada de l'autopista fins a Lloret, que només reduiria, segons el propi projecte indica, 6 minuts el trajecte entre Barcelona i Lloret de Mar. Podeu llegir com a tema del dia aquesta notícia a la pàgina 3 del Diari de Girona, que també destaca que els activistes recorden que l'obra comporta perdre 60.000 arbres, alguns dels quals ja s'han començat a talar, i també ho podeu llegir en el cas del diari El Punt a la pàgina 25, que diu que més de 200 persones es van manifestar ahir davant de l'Ajuntament i van deixar davant de la Casa de la Vila branques dels arbres que s'han talat per fer l'obra. Una notícia que vam seguir des de la ràdio. D'altra banda, també ho veiem a la portada del Punt, s'han recaptat 10 milions d'euros en la taxa turística i diu que el 95% dels ingressos a la província durant la temporada passada van ser recaptats sota aquesta marca, la Costa Brava. Lloret és el segon municipi català pel que fa a la recaptació d'aquest impost. La Costa Brava és la segona marca que recapta més de tot Catalunya. Per comarques, la Selva és la tercera comarca catalana on s'ingressen més diners amb l'impost. Diu que és el 8,14% del total català, amb un total de 4.600.000 euros. I diu també que aquests diners després queden mal repartits. Les associacions vinculades al sector demanen que el territori es beneficiï més del que es recapta i comissions público-privades per debatre'n el destí. Un impost imperfecte. Podeu ampliar aquesta informació a les pàgines 18 i 19 del diari El Punt. També sobre Lloret de Mar, en aquest cas el diari de Girona, en plana turística també, diu que la Costa Brava i el Pirineu del Benestar, la Salut i la Gamma Alta es mostren en una promoció a Madrid. Entre els participants hi havia l'Hotel Santa Marta de Lloret de Mar. A l'apartat de l'agenda del Punt hi veiem que avui a les 8 del vespre a la plaça de la Vila s'hi celebra la 7a edició de Línies del Destí, un festival internacional de música i dansa. I també volem recordar, i ho podem llegir a la pàgina 29 del Diari de Girona, que la Costa Brava protagonitza Coral, que és un videojoc amb missatge ecologista. El producte de Nintendo vol servir per consciència a tots els públics a favor de la sostenibilitat dels mars. El seu creador és Carlos Coronado i és un bussejador aficionat que coneix sobretot Tossa.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Doncs ara que queden 3 minuts i arribarem a 3 quarts de 9, toca seguir avançant aquí al Bon Dia Bon Hora d'aquest dilluns 10 de juny i ho fem en plan esportiva. Per destacar que Oriol Perarnau dirigirà el primer equip del Club Hoquei Lloret la propera temporada a l'Hoquei Lliga. Com ja us vam avançar la setmana passada, la Junta Directiva ha apostat pel tècnic que aquest curs ha assolit la permanència en el tram final de competició.
Recordem que Perarnau, que fins fa poc era el segon porter de l'equip, va agafar el relleu de Josep Codina quan només quedaven dues jornades per acabar la Lliga, amb l'equip immers en la lluita per la salvació. Finalment van poder assolir la permanència amb dues victòries a la pista del Vendrell i a casa davant el Sant Cugat.
Doncs saludem, que el tenim al telèfon, el nou entrenador del Lloret d'Hoquei Patins, Oriol Perarnau, bon dia.
Hola, bon dia.
I felicitats.
Moltes gràcies.
Un final de temporada boníssim i sobretot boníssim aquest inici com a entrenador del primer equip del Lloret, no? Com ho valores?
Doncs la veritat és que sí, molt contents. Teníem dues finals per davant quan vaig agafar l'equip i per sort doncs, les hem pogut estirar endavant i assolir l'objectiu de la permanència.
I com valores el fet que el club confiés en tu per dirigir el primer equip? Com va anar tot plegat? T'ho van proposar ells?
Sí, va ser una decisió esportiva i bàsicament del club. La situació era complicada, esportivament parlant, i al final, tal com s'ha fet sempre des de fa molts anys amb els jugadors, doncs van decidir apostar per gent de la casa. En aquest cas em va tocar a mi com a entrenador i assumir el repte, i l'objectiu era intentar salvar l'equip i això és el que hem pogut aconseguir.
I de fet, tu ja havies fet una bona temporada com a entrenador dins del club, no?
Sí, jo ja fa bastants anys que porto equips i de sènior l'any passat vaig agafar el segona catalana que estàvem a segona, el vam pujar a primera i aquest any amb el primera doncs, l'hem mantingut amb un grup de gent molt jove i de la casa, bàsicament.
I com ha estat l'experiència de dirigir el primer equip a nivell personal? Com ho has viscut?
Doncs la veritat és que amb nervis per la situació esportiva i hi havia molta pressió, però content i satisfet perquè al final és un grup d'amics tot el que hi ha en el vestidor i tothom s'ha ajudat amb tothom.
Precisament, un grup d'amics que fins fa res eren els teus companys, tu ets el segon porter de l'equip. Ha estat difícil aquest pas a ser el líder, a manar?
No, perquè la veritat, des del primer moment que vaig agafar l'equip el dijous abans del partit amb el Vendrell, la gent, tothom era molt conscient de que havia de sumar tothom, que tots ens havíem d'ajudar, jo com a entrenador i ell com a jugadors, i vam recuperar 4 conceptes que consideràvem bàsics i tothom va tirar endavant agafats de la mà.
I Oriol, què t'agrada més, entrenar o jugar?
Bueno, són coses diferents. Si pots fer-ho tot, fantàstic. Per desgràcia, aquí a Espanya ja fa anys que no pots ser entrenador i jugador. I, bueno, si he hagut de deixar de jugar per poder entrenar al primer equip, a l'Hockey Lliga i a casa, doncs la veritat és que content.
I ara, de cara a la temporada que ve, perquè el club va apostar per tu per intentar assolir aquesta permanència, que finalment ha estat així, i la temporada que ve seguiràs en aquesta banqueta. Com l'afrontes?
Doncs la veritat és que amb molta il·lusió. De fet, el club, quan agafo l'equip, ja em comuniquen que seré l'entrenador la temporada que ve, sigui on sigui la categoria, i per sort doncs estem OK Lliga i l'afronto doncs amb molta il·lusió i amb moltes ganes.
Esteu treballant ja en la planificació de la plantilla, de com quedarà l'equip?
Sí, estem treballant des de la setmana passada i, bueno, a veure si aconseguim poder fer els petits canvis que volem fer i si aconseguim consolidar el grup que tenim.
Algun petit canvi que ens puguis avançar?
De moment no podem avançar res, no?
Ja ens imaginàvem que seria complicat. En tot cas, ara toca descansar o com està la situació? És a dir, ara ja vacances fins que comenceu pretemporada, encara seguiu entrenant?
No, d'entrenar ja vam plegar la setmana passada i ara que la gent descansi, vacances, començar a planificar per part meva la pretemporada i tornar d'aquí un temps.
Tens nervis?
No, tinc il·lusió i la veritat és que moltes ganes perquè és un repte i la veritat és que fa molta il·lusió.
Doncs Oriol, et desitgem tota la sort del món. Ens alegra que el club segueixi apostant per gent de la casa, una persona molt vinculada a l'entitat des de ben petit i, evidentment, seguirem parlant aquí a la ràdio. Esperem que ens vulguis atendre aquí per fer un seguiment de com va la temporada que ve. Moltíssimes gràcies.
I tant, ja hi podeu comptar. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora.
I dels esports a la cultura, quan passen 3 minuts de 3 quarts de 9, 12 minuts per les 9 del matí. Aquest dijous el poeta vallesà Vicenç Altaió posarà el punt i final al cicle Lloret Radical Poesia. Ho farà amb un recital i amb la presentació del seu llibre, titulat Miró i els poetes catalans.
Es tracta d'un artista polifacètic que ha publicat una trentena de llibres entre narrativa, poesia i assaig. A més, ha estat lligat al món del cinema interpretant el paper de Giacomo Casanova a la pel·lícula Història de la meva mort, d'Albert Serra.
La presentació del llibre i el recital a càrrec de Vicenç Altaió es farà aquest dijous a 8:15 del vespre a la sala polivalent de la biblioteca i l'entrada és gratuïta.
D'aquesta manera es tancarà la primera edició del Lloret Radical Poesia, un cicle pel que han passat doncs poetes com Enric Casasses, Josep Pedrals, Dolors Miquel, Carles Rabassa o la lloretenca Neus Dalmau.
Doncs el que fem és saludar a la lloretenca Neus Dalmau, que de fet és qui ha impulsat aquest cicle, el Lloret Radical Poesia. La tenim al telèfon, bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem primer parlant de l'activitat d'aquest dijous amb Vicenç Altaió, que tancarà el cicle. Què en podem destacar tant de Vicenç Altaió com de la proposta que farà aquest dijous?
A veure, Vicenç és un dels referents de la poesia catalana actual. Ha sigut una, és una figura que fa de pont entre el que ha sigut la, la generació dient del Price, no, dels històrics recitals, on va participar el Gabriel Ferrater, on en Joan Brossa, l'Espriu, tots els grans noms de la poesia catalana, i la, la nova generació d'aquests nous poetes, dels quals hem tingut representació en aquest recital poesia, Lloret Poesia. El Vicenç és una figura capdalt, ell, ell mateix s'autodefineix com a traficant d'idees, és un activista cultural de primer ordre, que no solament doncs, és poeta, sinó té moltíssimes facetes, i entre elles doncs, també el conreu de les relacions amb les arts plàstiques. I un resultat d'aquest polifacetisme que té doncs, és aquesta obra que presentarà, que és un llibre molt potent, és un llibre de col·leccionista, precisament perquè va conèixer també a Miró i va conèixer perfectament doncs, a tota aquesta generació, entre ells Foix, bueno, tots els que he dit, i molts més, que ens podrà explicar doncs, aquestes relacions que van tenir amb el pintor, que és figura capdalt de les vanguardies mundials. Ens fa molta il·lusió que vingui el Vicenç del Talló a concloure aquest cicle.
Doncs el tindrem aquest dijous, com dèiem, a 7:45 del vespre a la Sala Polivalent de la Biblioteca, un cicle Lloret Radical Poesia, que com ha anat la primera edició?
Doncs estem contentíssimes des de la biblioteca, doncs ja, clar, per fer com és la poesia una disciplina, un art, diguem-ne, minoritària pel que seria el gran públic, i sent com és que Lloret no s'havia fet encara un... Home, sí que han anat venint poetes, evidentment, a recitar i de fa temps, però un cicle així és el primer cop que es fa. I des de la biblioteca, doncs, jo crec, bueno, puc parlar perquè ja ens ho han comunicat, doncs, que estan molt contentes i que volen que el cicle segueixi. Ha tingut una molt bona acollida, tot i, com et deia, que és minoritari, però hem tingut gent a tots els recitals, força gent, i bé, també el cartell era molt bo, però esperem l'any que ve que segueixi sent d'aquest nivell. De moment ja tenim un parell o tres de noms ja... I en mente ens agradaria molt fer venir la Marta Pessarrodona, que ha estat Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, i en una fa no massa. I també ens agradaria fer venir la Blanca Llum Vidal, que és poeta també i que és traductora, que acaba de traduir a la Marguerite Yourcenar aquest seu El dolor, que ara s'està representant als teatres de Barcelona. I bé, un parell de dones més que ens interessaria també que vinguessin, però que encara no podem dir. Però vaja, sí, estem molt contentes i el públic ha respost.
Doncs a veure si s'aconsegueix tot aquest cartell de primer nivell per la propera edició. Bones valoracions per aquesta primera de l'aposta del Lloret Radical Poesia, que com deies és un art potser minoritari i que ha funcionat molt bé i que esperem que se segueixi fomentant. I Neus, a banda, clar, ets una persona molt activa, a banda d'aquest cicle de poesia, a tu t'agrada l'art en general i també hi ha aquests tallers de cançons que es fan cada setmana a la Capella dels Sants Metges. Volem saber com va l'activitat.
Sí, anem recuperant aquesta activitat que havia estat aturada perquè, bueno, no sé, potser no ha estat massa ben explicat, però el LEAT, l'associació que promou doncs, coses tan diverses com la branca de poesia o la branca de música clàssica, la branca d'arts plàstiques, la branca és com un arbre de moltes branques, la branca de música que en diem integradora, que són aquestes cantades que fem cada dissabte a la Capella dels Sants Metges. A veure, recuperem l'esperit de lo que va ser el folk dels anys 70, el grup de folk, aquesta empenta que tenien gent com el Jaume Arnella o el Xesco Boix, o la mateixa Maria del Mar Bonet, que feien que tothom fes cantar. És una mica aquest esperit que volem transmetre, no? Per això diem que són tallers, perquè tothom pot cantar, fins i tot les persones que els han dit oh, no, tu no cantis, no cantis, doncs també poden cantar, no? No hi ha partitures, no hi ha compromís, doncs volem aquesta cosa, no? I clar, ha estat una mica aturat aquest darrer any, primer pels fets de l'octubre, que ens van deixar tots commocionats, i després perquè bueno, he tingut molta feina produint la cantata de Randa, també el Leat l'ha produïda a la Sagrada Família, i fent-la arreu del país, que ja l'hem fet 8 vegades, aquesta obra sinfònico-coral, que hem fet des de que s'ha inventat aquí Lloret, no? I que, per ser una obra contemporània, doncs, fa 2 anys que ha estat estrenada i ja s'ha fet 8 vegades. Llavors, doncs, clar, fem moltes coses, no? Però us animem a que vingueu a la Capella dels Sants Metges. Cada dissabte ens trobem a 6:15 a cantar amb nosaltres.
Doncs de 6:15 a més o menys 7:45 a la Capella dels Sants Metges, aquest taller de cançons obert a tothom, que esperem que funcioni molt i molt bé, i també aquest tancament del Lloret Radical Poesia, recordem-ho, aquest dijous a 7:45 del vespre a la biblioteca amb el gran Vicenç Altaió.
Sí, això voldria... És que aquest recital s'ha quedat molt despenjat, perquè l'havíem de fer... anava tot a tempo, no? Amb els altres recitals era el cicle complet, i aquesta era la cloenda. El que passa que al donar-se les eleccions d'una forma tan precipitada i al ser la sala polivalent de la biblioteca el lloc on es reunia la junta, bueno, la cosa electoral, doncs vam haver-lo de plaçar i s'ha quedat una mica despenjat de lo que és el públic que va anar, de el que és el tempo dels recitals. Llavors ens agradaria fer una crida per no deixar el Vicenç sol, perquè és un dels grans i perquè aquesta obra que presentarà és una meravella. La veritat és que val la pena venir-lo a escoltar, i també per la figura que és ell, tan carismàtic, que ha interpretat el Casanova d'aquesta manera, que al Festival de Cannes es van quedar bocabadats. Treballa habitualment amb l'Albert Serra. Vull dir, faria una crida perquè vingués molta gent.
Doncs fem aquesta crida extensiva perquè vingui molta gent a veure el Vicenç Altaió. Neus Dalmau, moltíssimes gràcies, com sempre, i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Bon dia, bona hora.
Queden 3 minuts i seran 9:00, i volem aprofitar aquests segons que queden per recordar que una vintena de menors estrangers no acompanyats, coneguts com a MENA, participen aquests dies en un campus aquí a Lloret de Mar que combina la formació en hostaleria amb la pràctica del futbol. És una iniciativa de la Fundació Climent Guitart, la Fundació del Barça i la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència. La presidenta de la Fundació Climent Guitart, Cristina Cabanyes, explica que la intenció és donar una oportunitat a aquests joves que no tenen referents adults a prop.
L'escola d'hostaleria ho farà dintre del Guitart Central Park, es desplacen en allà i llavors rebran una sèrie de classes durant el matí. Després també està complementat amb unes classes d'anglès, i a la tarda es desplaçaran a les instal·lacions esportives on es realitzaran les activitats amb la Fundació Barça. Al cap de setmana s'ha programat una sèrie d'activitats més de lleure, com visitar els jardins de Santa Clotilde, el patrimoni indià, també com posar a la vegada aniran un dia al Waterwall i un altre dia sortiran a conèixer una mica la nit de Lloret.
Pues ja veiem que... Doncs ja veiem que combinen l'esport del futbol, la pràctica del futbol, amb la formació en hostaleria, i també han aprofitat per conèixer a fons Lloret. Des de la Fundació Barça es fa servir el futbol per promoure valors, mentre que la Fundació Climent Guitart forma aquests MENA amb classes de rebosteria, servei de sala, cuina i anglès. I la intenció és que al finalitzar el campus, que acaba el dia 13, s'organitzin una sèrie d'entrevistes perquè els joves puguin trobar feina en alguna empresa.
Al final del campus tindran unes nocions bàsiques de cuina, de sala, també se'ls farà unes petites nocions, i per l'últim dia estem molt il·lusionats amb el que hem pogut organitzar juntament amb el programa Incorpora de la Caixa i amb Càritas Diocesanes de Girona, un speed date, una sèrie d'entrevistes que ja s'han interessat moltes empreses d'aquí Lloret de Mar, i la idea és que seria fabulós que els 20 poguessin sortir amb una possibilitat de treball, una possibilitat d'inserció dins del món laboral.
Doncs donem tota la sort, desitgem tota la sort del món a aquests joves que seran aquí a Lloret fins dijous. I 30 segons per les 9, acabem el Bon Dia, Bona Hora d'aquest dilluns 10 de juny, però abans, com sempre, agrair-vos la confiança per haver estat amb nosaltres un dia més aquí a la ràdio de Lloret de Mar. Desitjar que passeu molt bon dia, recordar que es presenta una setmana amb força inestabilitat pel que fa al temps, i nosaltres hi tornarem a ser demà a les 8 en punt.